Sant Cugat segueix commemorant el centenari de l'arribada del ferrocarril a la ciutat. El Museu del Monestir, on es pot veure l'exposició El tren per rememorar l'efemèride, acull aquest dimecres la xerrada 1917, l'any en què l'esperança i l'amargor van anar de la mà, a càrrec del periodista i divulgador històric Enric Calpen. Enric, gràcies per atendre Cugat.cat.
Molt de gust, moltes gràcies a vosaltres.
Mira, quan veia el títol d'aquesta entrevista, jo recordava, d'aquesta xerrada que fas aquest dimecres, recordava un professor d'història que vaig tenir que deia sempre que el progrés sovint anava lligat a la crisi. No sé si van per aquí els trets amb la teva xerrada.
Tenia tota la raó del món, el teu professor, sens dubte. Més o menys, perquè, esclar, l'arribada del tren de Sant Cugat és un exemple molt clar del moment culminant de la Mancomunitat de Catalunya. La Mancomunitat era aquella institució una mica estranya que s'ajuntaven les quatre diputacions per fer que Catalunya progressés. Volien que hi hagués un telèfon a cada població, cosa que en aquell moment era increïble, que totes les poblacions estiguessin ben comunicades, i d'aquí venia el tema del tren. Però al mateix temps que passava això, ja des del govern de Madrid se la volien carregar. El govern de Dato i el fons trets a darrere, el que desitjaven encarregar-se com fos aquella institució estranya que estava deixant amb tan mal paper a les institucions del govern central. I aquesta combinació de tensió, a més, venia acumulada amb les tensions internacionals, perquè recordem que és l'any de la revolució russa, la revolució soviètica, segons com tu miris, i això feia que fos una situació realment explosiva. L'arribada del tren coincideix amb tot això.
Exacte. Ara has dit totes les amargors, podríem dir, no? Aquesta situació complicada entre la Mancomunitat i el govern espanyol en aquell moment, i també aquesta revolució russa. La Guerra Mundial també estava en aquell moment,
sí, home, i tant.
El penúltim any.
L'ofensiva del Somme, que és un any important. Pensa que la Guerra Mundial acaba el 18, però acaba l'11 de novembre, vull dir que acaba pràcticament... Encara queda un any i mig llarg perquè acabi la guerra.
Sí, i escolta, entre tanta amargor, quines esperances hi havia?
L'esperança mateixa, una mica, si em permet, una mica com el que passa ara, no? Aquesta sensació de que ens hem quedat una mica fumuts amb el tema del 155 i tot el que ha passat, doncs també la mateixa sensació de dir, home, potser ens estan fotent molt amb el 155, però al mateix temps, quanta esperança, quantes possibilitats hi han obertes. Feia molt de temps que no veiem tantes possibilitats davant nostra. La Mancomunitat va fer això, i aquella època va ser exactament això, la sensació de que tenim enemics poderosos, però al mateix temps que som gent que tenim ganes de fer les coses bé i que no se'ns acaba amb nosaltres de cap de les maneres senzilles. Jo crec que aquesta és l'esperança bàsica del 17.
Home, però tot plegat és una visió optimista, que quan hi ha amenaces, clar, sempre queda veure que la solució és aquella esperança.
No és la solució, però és una necessitat. O sigui, la solució són altres sempre, però sense esperança i empenta no, les coses no tenen cap sentit. Fins i tot quan les coses van bé. Si tu no esperes que les coses puguin marxar millor i si no tens una perspectiva i uns objectius, les coses no aniran mai millor. I jo crec que l'any 17 era un any amb moltes esperances. També dins del moviment obrer, és l'època de la CNT FAI que comença, sí. La FAI, la CNT ja comença fa temps, i tots ells també tenen una esperança d'una revolució i una transformació social que els fets d'octubre del 17 a Rússia també els estan confirmant. Aquesta barreja fa que molta gent a l'any 17 estigui molt esperançada pel futur. Després les coses van com van, però al mateix temps que hi ha molta amargor, molta tristor, perquè hi ha moltes coses que van molt malament o que s'han girat en contra, hi ha moltes coses que pinten molt bé i que tenen pinta de que encara pintaran millor. D'aquesta és la barreja curiosa de l'any 17.
I parlaves de precisament que la Mancomunitat tenia aquesta vocació de millorar les comunicacions entre el territori. També contribueix això, i és el tema que ens porta avui amb aquesta xerrada, que és l'arribada, per exemple, del tren al Vallès Occidental, a Sant Cugat. També important que es millori també la comunicació entre la capital i ja cap a l'interior.
Clar, pensa que anys després Macià parlaria de la ciutat jardí, que és un concepte molt de la Mancomunitat. La idea aquesta de que Catalunya és una barreja entre urbana, rural i urbanització, que va una mica més enllà de purament la ciutat. Llavors aquesta concepció fa que ha de ser un territori molt estructurat, molt ben comunicat, amb unes relacions comercials i mercantils molt diàfanes dintre del territori, i culturals també. Aquesta barreja és el que volia la Mancomunitat, i per tant, el fet que el tren arribés al Vallès no era només perquè el Vallès es comuniqués amb Barcelona, sinó perquè Barcelona es comuniqués amb el Vallès, que potser fins i tot era més important.
Exacte, clar, perquè al final Barcelona, amb tot, era, hi havia una diferència brutal, m'imagino, entre Barcelona i la resta de pobles del país. Barcelona devia ser molt més vanguardista, molt més moderna, que no pas el que es podia trobar a l'interior.
Sí, el que passa que Catalunya, en aquest sentit, encara que la Mancomunitat volgués transformar el territori, en bona mesura ja estava transformat. No és només que la gran tasca que fa la Mancomunitat, sinó també la base del territori. La capitalitat de Barcelona, la centralitat de Barcelona és un fenomen relativament recent en aquell moment, en 1917. És un fenomen del segle XIX. I, per tant, no fa tant de temps que la majoria de poblacions catalanes importants, Manresa, Reus, en la seva època Perpinyà, Olot, etcètera, i Sant Cugat també, tenien un pes cultural, social i comercial industrial que anava molt més enllà de Barcelona. Per tant, era una qüestió de vertebració de territori, més que de que la gent de fora de Barcelona gaudís de les suposades avantatges de la gran ciutat.
Mm-hmm. Doncs ja ho veieu, amb aquesta entrevista hem fet un petit tast del que serà aquesta xerrada 1917, l'any en què l'Esperança i l'Amargor van anar de la mà, que arribarà al Museu del Monestir aquesta tarda a 7:45, a càrrec del periodista i divulgador Enric Calpena. Enric, un plaer parlar amb tu i fins la propera.
Moltíssimes gràcies, ens veiem ben aviat.